Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. La Pineda de Gavà ha acollit la primera festa de la Rosa amb Salvador Illa com a president de la Generalitat. La cancel·lació a última hora de Pedro Sánchez per motius de meteorologia ha marcat l'esdeveniment més important de l'any del Partit Socialista Català. Adrià Duc, bon dia.
Bon dia, Adrià. El cap de govern català ha insistit en el compliment de l'acord del finançament singular malgrat les crítiques dels presidents populars i dels barons socialistes.
D'altra banda, d'aquí a ben poca estona començarà la tardor. Serà concretament quan falti un minut per 3:45 d'aquest migdia. Es posa així punt final a l'estiu.
Catalunya ha viscut enguany un nou estiu càlid. Els registres de la xarxa d'estacions del Meteocat confirmen que ha sigut el tercer amb més nits tropicals, fet que manté la tendència dels darrers anys.
I posem punt final a l'estiu i encetem la tardor en un cap de setmana amb un clima de l'estació a la qual entrem, marcat absolutament per les pluges en diversos punts de Catalunya.
De fet, l'episodi de ruixats encara no ha acabat del tot, però sí que s'ha superat el tram més intens.
Per això volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Adrián Fernández, bon dia.
Bon dia. Estem tenint un temps molt inestable i ennuvolat a tot Catalunya avui diumenge. De bon matí l'ambient ha estat fresc, si bé hem mantingut la suavitat arran de costa. Ens han anat creuant algunes precipitacions molt disperses cap a l'interior del país, també cap al Pirineu, i n'han anat passant d'altres cap a la costa central. Durant les pròximes hores aquestes pluges quedaran concentrades cap al Pirineu, de forma molt esporàdica pot quedar-ne alguna al centre i també n'apareixeran cap al sud de les Terres de l'Ebre. Tot plegat amb una temperatura màxima que es mourà entre els 22 i 27 graus en general. Només cap al Pirineu més occidental podrien voltar els 20 graus. Ho seguirem a la xarxa.
N'estarem pendents. En esports, en futbol, derrotes de l'Espanyol i el Girona aquest dissabte.
Els blanc i blaus van perdre el passat vespre al Santiago Bernabéu davant el Real Madrid per 4-1, mentre que el Girona va caure més talla davant del València per 2-0. Avui serà el torn per Barça, que visitarà el camp del Villarreal a 6:45.
En bàsquet, el Barça cau a les semis de la Supercopa CB.
L'equip de Joan Peñarroya va claudicar ahir per 89-83 en un partit igualat que es va decidir en el darrer minut. Per tant, el Barça no jugarà la final de la Supercopa avui a Múrcia.
I aquest migdia s'ha jugat la final de la Lliga Catalana Femenina entre el Cadí, la Seu i l'Esport Girona a Vic.
Ha acabat amb victòria per les de l'Alt Urgell per 68-55.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. Obrim plana política. Aquest dissabte la Pineda de Gavà ha acollit la primera festa de la Rosa amb Salvador Illa com a president de la Generalitat. La cancel·lació a última hora de la presència de Pedro Sánchez per motius de meteorologia ha marcat l'esdeveniment més important de l'any del Partit Socialista Català.
El cap del govern català ha insistit en el compliment de l'acord del finançament singular, malgrat les crítiques dels presidents populars i dels barons socialistes. Sara Torremocha.
La primera festa de la Rosa de Salvador Illa com a president de la Generalitat ha tingut com a protagonista l'absència del secretari general del PSOE i president d'Espanya, Pedro Sánchez, per causes climatològiques, segons ha justificat el mateix Illa. El primer secretari dels socialistes catalans ha agraït a Sánchez el seu compromís amb el PSC en, segons ha dit, moments complicats i ha volgut esvair els dubtes sobre el compliment de l'acord amb Esquerra i la solidaritat de Catalunya.
Compromís amb aquells acords que han fet possible que avui a Catalunya hi hagi un govern. I compromís amb la solidaritat. Catalunya està i estarà a la primera línia de la solidaritat a Espanya. Somos poco de dar lecciones, pero tampoco nos las van a dar en materia de solidaridad aquellos que bajando impuestos reclamen més recursos.
Un missatge directe per les comunitats governades pel Partit Popular i pels barons socialistes que no veuen amb bons ulls el finançament singular. A gran acte dels socialistes catalans a la Pineda de Gavà hi han assistit les conselleres Núria Parlon i Alicia Romero, l'expresident José Montilla o la viceprimera secretària d'organització Lluïsa Moret, entre d'altres.
L'expresident d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, s'ha desmarcat de l'estructura B del partit i ha estat molt contundent contra els responsables dels cartells sobre Maragall i l'Alzheimer i els que van penjar ninots als ponts.
En l'acte de posada en escena de la seva candidatura per tornar a liderar el partit, celebrat aquest dissabte, Junqueras va dir que mentre ell estava a la presó es prenien decisions al marge de la presidència. Davant del miler d'assistents al teatre La Passió d'Olesa de Montserrat, va afirmar que és una vergonya que no mereixen. Junqueras promet fer net i reivindica la seva candidatura. La regidora de l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alemany, serà la secretària general si Junqueras guanya el Congrés del 30 de novembre.
A tot això, però, la Comissió de Garanties d'Esquerra aclareix que Junqueras no pot presentar l'informe de gestió perquè ja no és president del partit.
És una nova resolució diferent a la que es va fer pública divendres, en què assegurava que la presència sortint sí que havia de retre comptes davant del Consell Nacional i alertava que si no es presenta aquest informe seria un defecte que viciaria la convocatòria del Congrés. Els dos pronunciaments de l'òrgan intern responen a consultes del militant i exdiputat del Congrés, Joan Puig. En resposta a una altra pregunta, la comissió conclou que Junqueras no ha concorregut cap irregularitat que li impedeixi presentar-se en una candidatura al Congrés.
D'aquí a ben poca estona començarà la tardor. Serà concretament quan falti un minut per 3:15 d'aquest migdia. Es posa així punt final a l'estiu.
Catalunya ha viscut enguany un nou estiu càlid. Els registres de la xarxa d'estacions del Metrocat confirmen que ha sigut el tercer amb més nits tropicals, és a dir, per sobre dels 20 graus des de l'any 1998. També el cinquè amb més nits tòrrides, que es donen quan el mercuri no baixa dels 25 graus. Al centre de Barcelona, la temperatura no ha baixat dels 20 graus el 75% de les nits i n'hi va haver 10 tòrrides consecutives a l'agost. En els registres de mínimes també despunta Badalona, diversos llocs de les Terres de l'Ebre i Tarragona, també Portbou. Aquest estiu se situa com el tercer amb més nits tropicals des de 1998, només per darrere, precisament, dels darrers dos anys. La tendència continua, ja que la gran majoria d'estius des de fa una dècada estan entre els 10 amb més nits tropicals des de 1998.
Moment també de fer balanç de la campanya d'estiu a Catalunya, que s'ha tancat amb 17 víctimes mortals a les platges i 7 en piscines entre el 15 de juny i el 15 de setembre, segons dades de Protecció Civil.
Es tracta d'unes xifres més baixes en comparació amb la campanya del 2023, quan es van notificar 25 morts a les platges i 11 en piscines. Tot i això, cal destacar que enguany s'han registrat 10 persones mortes en el bany a platges abans del 15 de juny.
Posem punt final a l'estiu i encetem la tardor en un cap de setmana amb un clima de l'estació a la qual entrem, típic d'aquesta estació a la qual entrem, marcat absolutament per les pluges en diversos punts de Catalunya.
De fet, l'episodi de ruixats encara no ha acabat del tot, però sí que s'ha superat el tram més intens. Protecció Civil va desactivar la passada tarda el Pla Especial d'Emergències per Risc d'Inundacions, l'Inuncat, però manté encara la fase de prealerta per la previsió de pluges puntuals avui, localment intenses al litoral i prelitoral, sobretot fins aquest migdia. S'espera que amb el pas de les hores els xàfecs es vagin desplaçant cap al nord del territori. On s'esperen els més intensos és al litoral nord, malgrat que lluny dels xàfecs torrencials viscuts els darrers dies no s'esperen incidències rellevants.
Paral·lelament, a aquesta hora ja s'han obert clarianes a molts punts de ponent. Tarragona i les Terres de l'Ebre han estat, però, les zones més afectades per aquest episodi de pluges. Els registres superen els 150 litres en 4 dies a diverses poblacions del Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp i el Tarragones.
Destaquen els 176 litres dels Alfacs o els més de 220 litres a l'Anella de Mar, on un xàfec torrencial va descarregar aquest dissabte 47 litres en tan sols una hora. Durant tot l'episodi, el telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 308 trucades i els bombers han rebut 180 avisos pel temporal. La majoria dels serveis han estat per inundacions, arbres caiguts, branques, despreniments en façanes i cablejat que han caigut a la via pública sense cap afectació greu.
El canvi de clima s'ha notat les darreres setmanes. Aquestes temperatures més moderades i aquestes darreres pluges i baixades del termòmetre fan augurar una bona temporada en la venda de llenya.
Des del sector esperen que una tardor i un hivern com els d'abans puguin donar bons resultats en la venda d'aquesta matèria. Des de Ràdio Ripoll ens ho explica Guido Senghiarotti.
Estabilitat amb perspectives positives pel que fa a la venda de llenyes en aquesta temporada de tardor i hivern. Empresaris del sector han detectat ja activitat des de mitjan agost i ara hi ha una elevada demanda per part de la clientela. A banda de la variabilitat de preus, la venda de llenya està molt marcada per les temperatures i les prediccions meteorològiques. Ho explica Joan Mercè, de Llenyes Mercè, de Sant Pau de Segúries.
I la gent sembla que diuen tothom que tornarà el temps d'abans, que ha plogut i tornarà a nevar a la muntanya, que ens convindria per tothom. I a casa de la llenya pensem que tenim motius per estar contents, de moment. Sí, la feina és que doncs, tothom encara van posant llars de foc noves, estufes, i bueno, el que té espai ja carrega a tope, i els altres que agafen menys, que van repetint més sovint, doncs tothom, hi ha molta animació amb aquest tema. I per sort, aquest any molts ens hem preparat, el tema del pellet també es manté el preu, o com que l'any passat em va sobrar, i no s'ha pujat, doncs la gent sembla que tenen molta tirada aquesta llenya.
En relació al pèlet, hi va haver un cert excedent l'any passat i els preus es mantindran. Sí que s'ha notat un descens en l'ús del carbó per les estufes, ja no el fa servir pràcticament ningú, però sí que encara s'utilitza per coure carns i per activitats més lúdiques.
El que sí que té bé aquest any s'ha notat molt és en els càmpings i la gent que es fan moltes barbacoes. Potser el motiu és que hi ha una mica l'estalvi i aquests llocs així es van a comprar-se la carn i s'ho fan. I el tema també del carbó vegetal ens ha anat molt bé.
Des del sector, a més, noten molt la segona residència i el valor que se li dona a la llar de foc, que ofereix molta feina a les empreses que es dediquen a la venda de llenya.
Avui, com cada 22 de setembre, se celebra el Dia Mundial Sense Cotxe, que ens convida a plantejar-nos com podríem viure sense aquests vehicles.
El Dia Mundial Sense Cotxes té com a objectiu posar en manifest la necessitat de reduir la presència dels vehicles contaminats a la ciutat per millorar la qualitat de l'aire i reduir el soroll, recuperant els carrers com a espais per a la ciutadania. Cal recordar que aquesta diada se situa dintre de la Setmana Europea de la Mobilitat amb la finalitat de promoure hàbits més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric.
Diversos municipis, entitats i associacions d'arreu de Catalunya s'han sumat a aquesta jornada. Un grup de persones ha tallat la Nacional 2 al Maresme per reivindicar que hi passin menys cotxes i més bicicletes i vianants. Des de Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
L'amenaça constant de pluja no ha desanimat els centenars de persones que en bicicleta, a peu o en patinet han participat aquest diumenge al tall de la Nacional 2 al Maresme. Durant tot el matí, la carretera entre els municipis de Montgat i Premià de Mar s'ha convertit en un passeig lliure de vehicles. L'acte, que si bé està emmarcat en la Setmana Europea de la Mobilitat, també reivindica la demanda històrica del Baix Maresme per transformar aquesta via en un espai amb menys cotxes i més bicicletes i vianants. Una jornada que molts veïns, com la Núria, l'Hernán o la Clàudia, consideren que s'hauria de repetir més cops.
Sempre que hi ha aquesta festa del carrer de la Nacional, ens venim i gaudim i traiem les bicicletes, els patinets i fem un matí de família. Trobem que és una festa doncs, que està molt bé, que s'hauria de fer més sovint.
Me parece un regalo y es una oportunidad para demostrar que teniendo esto sin coches, pues se disfruta el doble.
Una meravella, un relax, això dona gust. Així tindria que ser sempre.
Menys participativa perquè el temps no ha acompanyat ha estat la pedalada popular que s'ha organitzat a Mataró per fomentar l'ús de la bicicleta i donar a conèixer l'anella ciclista de la ciutat. Una activitat, en definitiva, per posar en relleu que hi ha altres formes de mobilitat més respectuoses amb el medi ambient i més saludables.
Des d'avui només podran fer cirurgies estètiques els metges que hagin rebut una formació específica. La normativa es va publicar ahir al BOE i ha entrat en vigor aquest mateix diumenge.
Aquesta era una llarga reivindicació dels cirurgians plàstics que només s'ha desbloquejat per l'impuls de la família de Sara Gómez, una pacient que va morir el 2022 després de ser operada en un centre sense les garanties i per un metge que no tenia aquesta especialitat. És una informació de Carme de Fez.
Ara només podran practicar cirurgies estètiques els metges que tinguin l'especialitat. Un canvi de normativa que converteix l'estat espanyol en pioner regulant aquest camp. El doctor Jordi Mir és vocal de cirurgia estètica de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica i Reparadora.
Aquesta normativa ens posa per davant d'Europa. Aquesta normativa ens posa al capdavant del món. Perquè aquest problema està present en altres països, Anglaterra, Itàlia, als Estats Units, per exemple.
El govern atribueix aquesta reforma a l'increment d'intervencions per metges no especialistes i en centres no acreditats. I és que l'intrusisme professional en aquesta especialitat pot sortir car.
Complicacions com infeccions, com sagnats, complicacions majors com trombosis pulmonars, trombosis venoses, que són ja complicacions que poden derivar en un desenllaç fatal.
La Societat Catalana de Cirurgia Plàstica i Reparadora confia que la mesura també servirà per dignificar l'especialitat.
És una especialitat que es pensa que és fàcil quan és tot el contrari. És una especialitat que és molt difícil. El cirurgià plàstic ha de començar per la cirurgia general, després ha de seguir amb la cirurgia reconstructiva i en alguns casos arribar a la cirurgia estètica. Però en cap cas començar per dalt per la cirurgia estètica només amb finalitats econòmiques.
Informar-se bé sobre el procediment, garantir la titulació específica del metge que operarà i triar un centre acreditat és el triangle de seguretat per reduir al mínim les complicacions.
A Endesa millorem el preu de la llum a 9 de cada 10 llars. Pren una decisió formidable i canvia't ara. Abaixem el preu de la llum i te'l mantenim durant 3 anys. Perquè tot Endesa és formidable. Entra a endesa.com i comença a estalviar.
Ioga en un indret idíl·lic, fet. Una cova mil·lenària amb estalactites, fet. Caminada amb bany de bosc, fet.
Ei, i tot això?
El Festival de Paisatges Barcelona. Aventures quilòmetre zero tots els caps de setmana d'octubre. Pots reservar a barcelonaesmoltmés.cat.
M'hi apunto.
Diputació de Barcelona.
En successos, els pares d'una nena de 3 anys que va morir dimarts a la nit a l'Hospital de Figueres han denunciat una possible mala praxi per part dels serveis sanitaris del Cap de Roses, segons ha avançat El Punt.
La família va portar la menor al Cap de Roses pel mal de panxa 2 dies abans que morís, però se la va enviar al domicili després de visitar-la. Dimarts hi van tornar perquè continuava malalta. En aquell moment es va decidir traslladar-la a l'Hospital de Figueres en ambulància i allà es va demanar una segona ambulància per derivar-la al Trueta. El trasllat no es va poder fer perquè la nena va morir poc després d'arribar a Figueres. El cas s'està investigant i el jutjat de Figueres ha ordenat l'autòpsia de la nena.
D'altra banda, el conductor d'una furgoneta ha mort aquest matí en un accident de trànsit a la B23 a Sant Joan d'Espí. Es tracta d'un home de 33 anys i veí d'Argentona.
L'accident ha estat en el punt quilomètric 5 de la carretera en sentit Martorell, on per causes que encara s'estan investigant hi ha hagut un encalç entre un cotxe i la furgoneta. La víctima mortal era l'únic ocupant del vehicle. Els Mossos han rebut l'avís del xoc a 6:45 del matí. Amb aquesta víctima ja són 95 les persones mortes en accident de trànsit aquest any a la xarxa interurbana catalana.
D'altra banda, també en trànsit 3 persones han quedat ferides, 2 de gravetat, en un xoc frontal entre 2 cotxes a la C-55 a Collbató ahir a la mitjanit. Les 2:18, movem per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Aquest setembre s'obre el termini per presentar propostes per als pressupostos participatius juvenils del 2025. Es tracta d'un procés participatiu que té la finalitat de fomentar la participació juvenil a Cardedeu, al Vallès Oriental.
En aquesta edició, els joves decidiran sobre un pressupost de 8.000 euros per projectes que tindran lloc al 2025 al casal de joves La Paqui, així com al municipi de Cardedeu. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
L'Ajuntament de Cardedeu i el Casal de Joves han impulsat per quart any els pressupostos participatius juvenils, una iniciativa que pretén promoure la participació dels més joves del municipi i donar-los l'oportunitat de fer realitat els seus projectes. Fins al divendres 29 de novembre, aquells que tinguin entre 12 i 30 anys podran presentar la seva proposta, la qual ha de tenir un pressupost màxim de 1.000 euros, ja que l'Ajuntament repartirà entre els diferents projectes un total de 8.000 euros. El dia 5 de desembre es duran a terme les votacions que ens permetran conèixer els guanyadors dels pressupostos juvenils d'enguany.
En cultura, la segona nit de les festes de la Mercè a Barcelona ha seguit la mateixa tònica que la primera i ha estat tranquil·la i sense incidències rellevants, segons els Mossos d'Esquadra. Ahir, la platja del Bogatell es va tornar a reivindicar com un dels epicentres musicals en el marc del pop del quilòmetre zero amb la Festa dels 40 a Catalunya.
L'espai va acollir els germans Ginesta, que van ser els primers a actuar. Després va ser el torn d'Álvaro de Luna, Stay Homes i Buos. Com és habitual, l'espectacle dels 40 és el pla fort de la Mercè. Aquest any pretenien superar l'edició anterior, que va arribar prop dels 100.000 assistents i arribar a ser la més integradora i descentralitzada dels 10 últims anys. Avui és el torn de Miqui Núñez i dels Catarres.
Fa un parell d'hores a Barcelona ha arrencat la Diada Castellera de la Mercè amb colles convidades. La plaça Sant Jaume és l'epicentre d'aquest certamen.
En la diada d'aquest diumenge han participat els Castellers de Barcelona, la colla de Gana de la ciutat, i que des de fa anys fan d'anfitriona de la diada, amb els Minyons de Terrassa i la Jove Xiquets de Valls.
Aquest vespre, a les 9, l'escenari de l'Avinguda Catedral, en el marc de la Mercè, s'hi farà el concert dedicat als 50 anys de la Sala Celeste de Barcelona. D'allà en va sorgir el moviment de la música laietana, batejat com a Ona Laietana, amb noms com els del Gato Pérez, Pau Roba o Jaume Sisa. Justament podeu recuperar a la plataforma La Xarxa Més el documental coproduït entre La Xarxa i Radio Televisió Espanyola, que repassa la història d'aquesta mítica sala de concerts durant 30 anys, Celeste, el record de tantes ocasions.
El carrer Argenteria, que no deixava de ser un carrer on hi havia les botigues de barri, de cop i volta apareix un establiment com Celeste, que és un trencament amb el que és tot allò, però que és un referent de tota la ciutat de Barcelona.
Jo no sé a quin nivell és la internacional del Celeste, però segur que va...
El documental compta amb els testimonis de l'època. Totes aquestes personalitats rememoren com era la mítica sala fundada el 1973 i situada al carrer Argenteria 65, al barri de la Ribera. El local va ser un referent de la contracultura i va donar nom al corrent musical Ona Laietana, per la proximitat de la sala amb la Via Laietana i batejat per Gato Pérez.
D'altra banda, Tarragona ha viscut les dues grans nits de les festes de Santa Tecla passades per aigua. Ho va ser la de divendres i ho ha estat la d'aquest dissabte.
La ciutat va arrencar la festa grossa amb el pregó a la tarda, amb el cel aguantant. No ho va fer, però, la nit, amb riuixats discontinus, alguns intensos. La famosa baixada de l'Àliga va viure força moments de remullada. Els diversos elements del seguici popular van baixar les escales de la catedral a partir de mitjanit al ritme de la música de les xarangues i bandes, entre les quals la destacada Amparito Roca, que escoltem ara, fins a arribar a la plaça del Rei. Alhora, el Parc del Francolí de la ciutat va ser l'escenari dels concerts més multitudinaris. Va arrencar Màgic, La Musca, i van continuar els ballencs Figaflaues, amb dos concerts també afectats per la pluja. La festa culminarà el dimarts 24, coincidint amb la Mercè.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. L'Espanyol va perdre el passat vespre al Santiago Bernabéu davant el Real Madrid per 4-1.
Els catalans van avançar-se amb un gol en pròpia porteria de Courtois, però els blancs van remuntar amb dianes de Carvajal, Rodrigo, Vinícius i Mbappé.
El Girona també va perdre ahir a la tarda.
Ho va fer a València 2-0 i encadenat dues derrotes a la Lliga. Avui serà el torn pel Barça, que visitarà el camp del Villarreal a 6:45.
A la Lliga Femenina, el Llevant, Badalona i el Barça tornen a guanyar.
Les badalonines segueixen intractables. Ahir, victòria per la mínima amb gol de Maria Llompart des dels 11 metres davant el Madrid Club de Futbol. Mentre que el Barça es va imposar al camp del Sevilla 0-1 amb Diana d'Aitana.
A la segona federació, l'Olot va aconseguir la tarda la primera victòria de la temporada, superant l'Andratx. Aquest migdia s'està jugant bona part de la jornada. A la tarda tancaran aquesta jornada un Alzira Espanyol veí un Sant Andreu Lleida. A les 6, des d'UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Després de sumar la primera victòria del curs, el passat cap de setmana a casa contra el Cornellà, l'equip de Marc García en vol més, conscient que la temporada serà una de molt complicada i exigent. N'és un exemple el partit d'aquest diumenge al Narcís Sala contra un Sant Andreu que suma 9 punts dels 9 disputats i que a casa serà, sense cap mena dubte, un dels millors equips del grup. Òscar Rubio, capità de Lleida, parlava del conjunt quadribarrat i del partit de diumenge així.
Sí, i a més saben com estan ells, no? Que estan com un tiro, no? Porten 3 partits de 3 possibles, no? I saben que serà un partit molt, molt complicat, però bueno, nosaltres anem allà amb la intenció de fer el nostre partit, de fer un bon partit i d'intentar treure els 3 punts.
El partit avui a les 6 de la tarda al Narcís Sala.
D'altra banda, continuem parlant de bàsquet. El Barça cau a les semis de la Supercopa CB.
L'equip de Joan Peñarroya va claudicar ahir per 89-83 en un partit igualat que es va decidir en el darrer minut. Per tant, el Barça no jugarà la final de la Supercopa aquest diumenge a Múrcia.
D'altra banda, en futbol sala, primer punt del Rubí a l'Elit. L'equip català va empatar un amb el Móstoles.
Les vallesanes, amb gol de Sandra Navarro, es van avançar al marcador, però les madrilenyes van neutralitzar el gol al tram final. Després de dues derrotes en l'inici de Lliga, les rubirenques s'estrenen a la classificació amb el punt aconseguit la passada tarda a la Llana. També buscarà sumar els primers punts el Mamut, les Corts, que avui s'enfronta al Futsi Atlético.
D'altra banda, la selecció espanyola femenina d'hoquei patins és campiona del món.
S'hi va proclamar ahir després de superar a Portugal per 0-2 a la final jugada a Itàlia i sumar el vuitè títol aquest combinat nacional dirigit per Sergi Macià.
D'altra banda, la selecció espanyola masculina jugarà avui la final després d'imposar-se a Portugal en la tanda de penals.
El combinat estatal s'enfrontarà a les 6 a l'Argentina.
En la modalitat de patinatge artístic en format quartets, l'Skating Unit s'ha proclamat campió del món, mentre que el Lliçà de Munt ha acabat en cinquena posició i en grups de show grans el campió del món ha sigut el Club Patinatge Artístic Olot.
És el 15è títol mundial pels garrotxins i el segon consecutiu pel Cunit. A més, en grups grans, el Tona s'ha penjat la medalla de bronze.
D'altra banda, aquest migdia s'ha jugat a Vic la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. Us expliquem com a darrera hora. Ha sigut entre el Cadí La Seu i l'Espart Girona. Ha acabat finalment amb victòria per les de l'Urgell per 68-55, però que la van ser així campiones de Catalunya. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa, els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Duc i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos.
Don't matter if you're black or white.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. La Pineda de Gavà ha acollit la primera Festa de la Rosa amb Salvador Illa com a president de la Generalitat. La cancel·lació a última hora de la presència de Pedro Sánchez per motius de meteorologia ha marcat l'esdeveniment més important de l'any del Partit Socialista Català. Adrià Duc, bon dia.
Bon dia, Adrià. El cap del govern català ha insistit en el compliment de l'acord del finançament singular, malgrat les crítiques dels presidents populars i dels barons socialistes.
D'altra banda, d'aquí a ben poca estona començarà la tardor. Serà concretament quan falti un minut per 3:45. Es posa així punt final a l'estiu.
Catalunya ha viscut enguany un nou estiu càlid. Els registres de la xarxa d'estacions del Meteocat confirmen que ha sigut el tercer amb més nits tropicals, fet que manté la tendència dels darrers anys.
D'altra banda, posem punt final a l'estiu i encetem la tardor en un cap de setmana amb un clima típic de l'estació a la qual entrem, marcat absolutament per les pluges en diversos punts de Catalunya.
De fet, l'episodi de Riuixats encara no ha acabat del tot, però sí que ha superat el tram més intens.
Per això volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Adrián Fernández, bon dia.
Bon dia. Estem tenint un temps molt inestable i ennuvolat a tot Catalunya avui diumenge. De bon matí l'ambient ha estat fresc, si bé hem mantingut la suavitat arran de costa. Ens han anat creuant algunes precipitacions molt disperses cap a l'interior del país, també cap al Pirineu, i n'han anat passant d'altres cap a la costa central. Durant les pròximes hores aquestes pluges quedaran concentrades cap al Pirineu, de forma molt esporàdica, pot quedar-ne alguna al centre i també n'apareixeran cap al sud de les Terres de l'Ebre. Tot plegat amb una temperatura màxima que es mourà entre els 22 i 27 graus en general. Només cap al Pirineu més occidental podria envoltar els 20 graus. Ho seguirem a la xarxa.
N'estarem pendents. En cultura destaquen aquest cap de setmana diversos actes importants de les festes de la Mercè a Barcelona i les festes de Santa Tecla a Tarragona, especialment a Tarragona, marcades les dues darreres nits per les pluges. En esports, en futbol, derrotes de l'Espanyol i el Girona aquest dissabte.
Els blanquiblaus van perdre el passat vespre al Santiago Bernabéu davant el Real Madrid per 4-1, mentre que el Girona va caure més talla davant el València per 2-0. Avui serà el torn per Barça, que visitarà el camp del Villarreal a 6:45.
En bàsquet, el Barça cau a les semis de la Supercopa CB.
L'equip de Joan Peñarroya va claudicar ahir per 89-83 en un partit igualat que es va decidir en el darrer minut. Per tant, el Barça no jugarà a la final de la Supercopa avui a Múrcia.
Notícies en xarxa.
Són 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. Aquest dissabte, la Pineda de Gavà ha acollit la primera Festa de la Rosa amb Salvador Illa com a president de la Generalitat. La cancel·lació a última hora de la presència de Pedro Sánchez per motius de meteorologia ha marcat l'esdeveniment més important de l'any del Partit Socialista Català.
El cap del govern català ha insistit en el compliment de l'acord del finançament singular, malgrat les crítiques dels presidents populars i dels barons socialistes. Sara Torremocha.
La primera Festa de la Rosa de Salvador Illa com a president de la Generalitat ha tingut com a protagonista l'absència del secretari general del PSOE i president d'Espanya, Pedro Sánchez, per causes climatològiques, segons ha justificat el mateix Illa. El primer secretari dels socialistes catalans ha agraït a Sánchez el seu compromís amb el PSC en, segons ha dit, moments complicats i ha volgut esvair els dubtes sobre el compliment de l'acord amb Esquerra i la solidaritat de Catalunya.
Compromís amb aquells acords que han fet possible que avui a Catalunya hi hagi un govern. I compromís amb la solidaritat. Catalunya està i estarà a la primera línia de la solidaritat a Espanya. Somos poco de dar lecciones, pero tampoco nos las van a dar en materia de solidaridad aquellos que bajando impuestos reclamen més recursos.
Un missatge directe per les comunitats governades pel Partit Popular i pels barons socialistes que no veuen amb bons ulls el finançament singular. A gran acte dels socialistes catalans a la Pineda de Gavà hi han assistit les conselleres Núria Parlon i Alicia Romero, l'expresident José Montilla o la viceprimera secretària d'Organització Lluïsa Moret, entre d'altres.
D'altra banda, l'expresident d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, s'ha desmarcat de l'estructura B del partit i ha estat molt contundent contra els responsables dels cartells sobre Maragall i l'Alzheimer i els que van penjar ninots als ponts.
En l'acte de posada en escena de la seva candidatura per tornar a liderar el partit, celebrat aquest dissabte, Junqueras va dir que mentre ell estava a la presó es prenien decisions al marge de la presidència. Junqueras promet fer net i reivindica la seva candidatura. La regidora de l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alemany, serà la secretària general si Junqueras guanya el Congrés del 30 de novembre.
A tot això, però, la Comissió de Garanties d'Esquerra aclareix que Oriol Junqueras no pot presentar l'informe de gestió perquè ja no és president del partit.
És una nova resolució diferent a la que es va fer pública divendres, en què assegurava que la presidència sortint sí que havia de retre comptes davant del Consell Nacional i alertava que si no es presenta aquest informe seria un defecte que viciaria la convocatòria del Congrés.
D'aquí a ben poca estona, de fet d'aquí a menys de 10 minuts, començarà la tardor. Serà concretament quan falti un minut per 3 quarts de 3. Es posa així punt final a l'estiu.
Catalunya ha viscut enguany un nou estiu càlid. Els registres de la xarxa d'estacions del Meteocat confirmen que ha sigut el tercer amb més nits tropicals, és a dir, per sobre dels 20 graus des de l'any 1998. També el cinquè amb més nits tòrrides que es donen quan el mercuri no baixa dels 25 graus. Al centre de Barcelona, la temperatura no ha baixat dels 20 graus el 75% de les nits i n'hi va haver 10 tòrrides consecutives a l'agost. En els registres de mínimes també es despunta Badalona, diversos llocs de les Terres de l'Ebre, Tarragona i també Portbou. Aquest estiu se situa com el tercer amb més nits tropicals des de 1998, només per darrere, precisament, dels darrers dos anys. La tendència continua, ja que la gran majoria d'estius des de fa una dècada estan entre els 10 amb més nits tropicals des de 1998.
Posem punt final a l'estiu i encetem la tardor en un cap de setmana amb un clima típic de l'estació a la qual entrem, marcat absolutament per les pluges en diversos punts de Catalunya.
De fet, l'episodi de ruixats encara no ha acabat del tot, però sí que s'ha superat el tram més intens. Protecció Civil va desactivar la passada tarda el Pla Especial d'Emergències per Risc d'Inundacions, l'INUNCAT, però manté encara la fase de prealerta per la previsió de pluges puntuals avui, localment intenses al litoral i prelitoral, sobretot fins aquest migdia. S'espera que amb el pas de les hores els xàfecs vagin desplaçant cap al nord del territori. On s'esperen els més intensos és al litoral nord, malgrat que lluny dels xàfecs torrencials viscuts els darrers dies. No s'esperen incidències rellevants.
Paral·lelament, a aquesta hora ja s'han obert clarianes a molts punts de Ponent. Precisament a Tarragona i les Terres de l'Ebre han estat les zones més afectades per aquest episodi de pluges. Els registres superen els 150 litres en 4 dies a diverses poblacions del Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp i el Tarragonès.
Destaquen els 176 litres dels Alfacs o els més de 220 litres a l'Ametlla de Mar, on un xàfec torrencial va descarregar aquest dissabte 47 litres en tan sols una hora. Durant tot l'episodi, el telèfon d'emergència 112 ha rebut un total de 308 trucades i els bombers han rebut 180 avisos pel temporal. La majoria dels serveis han estat per inundacions, arbres caiguts, branques, despreniments en façanes i cablejat que ha caigut a la via pública sense cap afectació greu.
S'acaba l'estiu, mes de setembre, per molts això és sinònim de tornar a la rutina, però no per tothom. Molts aprofiten la temporada baixa per fer vacances i viatjar.
Els preus són més baixos i també es viatja amb menys aglomeracions. Des de 21 Ràdio, Albert Pasqual.
Viatjar al setembre està cada cop més de moda. La raó és que un cop passa l'estiu, els preus dels vols i allotjaments cauen aproximadament un 20%. Daniel García, director de l'agència de viatge d'Amposta, explica que els mesos fora de temporada també són l'opció escollida per a aquells que es volen allunyar de destins massificats.
Molta més gent, viatja molta més gent al juliol, al mes d'agost, i hi ha molta més massificació. Llavors, clar, hi ha gent que fuig d'esta massificació i busquen mesos, com el setembre, com t'he comentat abans, l'octubre, per a no trobar-se en este punt. I l'altre punt, pues, també, pues, evidentment, és un factor de preu, que també compta. Clar. Calculem, segons destí, pues, fins un 20% més econòmic que no passa en temporada alta.
Tot i això, viatjar en temporada baixa també és més car que fa uns anys. Este 2024 el preu dels vols s'ha estabilitzat, però dormir costa més.
Avui, com cada 22 de setembre, se celebra el Dia Mundial Sense Cotxe, que ens convida a plantejar-nos com podríem viure sense aquests vehicles.
El Dia Mundial Sense Cotxes té com a objectiu posar en manifest la necessitat de reduir la presència dels vehicles contaminants a la ciutat per millorar la qualitat de l'aire i reduir el soroll, recuperant els carrers com a espais per a la ciutadania. Cal recordar que aquesta diada se situa dintre de la Setmana Europea de la Mobilitat.
Diversos municipis, entitats i associacions d'arreu de Catalunya s'han sumat a aquesta jornada. A Sant Cugat del Vallès, però, la pluja ha afectat els actes previstos. Des de Cugat Mèdia, Àlex Suárez.
La pluja ha diluït el Dia Sense Cotxes de Sant Cugat aquest diumenge, on una cinquantena de veïns s'ha reunit a la Rambla del Celler per reivindicar la mobilitat sostenible de la ciutat. La pedalada ha estat l'acte principal i moltes famílies han decidit sortir a recórrer la vila amb bici, malgrat el mal temps. Amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, l'Ajuntament ha organitzat aquesta marxa, un circuit de carts a pedals i diversos tallers relacionats amb el tema. Des del consistori lamenten el mal temps, ja que preveien una trobada multitudinària amb un impacte més important.
Avui, malauradament, el dia no ens acompanya i aquesta activitat, doncs, que any rere any, doncs, té més èxit, que és la de la pedalada, doncs, hem pogut donar el tret de sortida, però evidentment, doncs, amb menys participants dels esperats.
Encara que no s'ha arribat a l'assistència esperada, els veïns han pogut viure durant un dia amb la Rambla del Celler tallada als cotxes i la lliure circulació de vianants.
Parlen precisament de buscar uns mètodes de transport més saludables. Parlem ara mateix de salut. Demà dilluns comença la vacunació contra la grip i la Covid a les residències geriàtriques a persones més grans de 80 anys i a dones embarassades. La resta de població inclosa en les recomanacions es vacunarà a partir de la segona quinzena d'octubre.
És el quart any que es posen les dues injeccions alhora per protegir els col·lectius vulnerables de possibles complicacions derivades d'aquest virus que circulen, especialment a l'hivern i a la tardor. Ens ho explica Maite Polo.
Comença la primera fase de vacunació aquest dilluns a més de 900 residències on viuen 55.500 persones a Catalunya i als centres de persones amb discapacitats. Salut també recomana posar-se les injeccions contra la grip i contra la Covid a tothom que rebi atenció domiciliària. La infermera del grup de vacunes de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària, Elisabet Jurado, explica per què.
Tot i que la Covid, evidentment, estem molt millor de com estàvem en plena pandèmia. És un virus que ha vingut a principi i que conviu, jo, com ja t'he dit, amb la grip, que té un gran poder d'evolució i que muta força i, per tant, és important continuar vacunant a la població, sobretot la població més vulnerable.
El Departament de Salut calcula que aquesta primera fase de vacunació s'allargarà unes 3 setmanes. Les vacunes contra la grip que s'utilitzaran són tetravalents. Això vol dir que protegeixen contra 4 virus. I la de la Covid-19 està adaptada per fer front a la variant JN1.
En successos, els pares d'una nena de 3 anys que va morir dimarts a la nit a l'Hospital de Figueres han denunciat una possible mala praxi per part dels serveis sanitaris del Cap de Roses, segons ha avançat El Punt.
La família va portar la menor al Cap de Roses per mal de panxa 2 dies abans que morís, però se la va enviar a domicili després de visitar-la. Dimarts hi van tornar perquè continuava malalta. En aquell moment es va decidir traslladar-la a l'Hospital de Figueres en ambulància i allà es va demanar una segona ambulància per derivar-la al Trueta. El trasllat no es va poder fer perquè la nena va morir poc després d'arribar a Figueres. El cas s'està investigant i el jutjat de Figueres ha ordenat l'autòpsia de la nena.
D'altra banda, el conductor d'una furgoneta ha mort aquest matí en un accident de trànsit a la B23 a Sant Joan d'Espí. Es tracta d'un home de 33 anys i veí d'Argentona.
L'accident ha estat en el punt quilomètric 5 de la carretera en sentit Martorell, on per causes que encara s'estan investigant hi ha hagut un encalç entre un cotxe i la furgoneta. La víctima mortal era l'únic ocupant del vehicle. Els Mossos han rebut l'avís del xoc a 6:45 del matí. Amb aquesta víctima ja són 95 les persones mortes en accident de trànsit aquest any a la xarxa interurbana catalana.
També a les carreteres, 3 persones han quedat ferides, 2 de gravetat, en un xoc frontal entre 2 cotxes aquesta mitjanit a la C-55 a Collbató, al Baix Llobregat. D'altra banda, 6 dotacions dels bombers continuen treballant en l'incendi que es va produir la passada tarda en una empresa de residus del polígon sud de Tarragona que va provocar una gran columna de fum negre.
L'incendi està estabilitzat, però el cos continua treballant des de l'exterior per rematar l'incendi, comprovant l'afectació estructural de la nau afectada i monitorant les naus adjacents. L'avís del foc es va rebre ahir, poc després de les 3 de la tarda, i el foc va cremar la teulada en mal estat de la nau d'uns 1.000 metres quadrats. En cap moment hi va haver cap risc químic i és per això que no es va activar el Plasqueta.
A Endesa millorem el preu de la llum a 9 de cada 10 llars. Pren una decisió formidable i canvia't ara. Abaixem el preu de la llum i te'l mantenim durant 3 anys. Perquè tot Endesa és formidable. Entra a endesa.com i comença a estalviar.
Són 3:15, ja estem a la tardor i moment per conèixer què passa al país amb notícies de proximitat. Moltes famílies santcugatenques s'han vist forçades a buscar plaça a les escoles bressol privades després que la Generalitat instés a l'Ajuntament del municipi a fer obres.
Això ha implicat que el curs hagi començat amb 30 places menys a les escoles bressol públiques. Des de Cugat Mèdia ens ho explica Aina Ruiz.
Les escoles Bressol, La Mimosa i Gargot de Sant Cugat del Vallès podran tornar a oferir les 30 places que van perdre en el període de preinscripció quan els inspectors de la Generalitat visitin els centres i aprovin les obres fetes. Aquest estiu l'Ajuntament ha fet les modificacions en aquestes dues llars d'infants a petició del govern català i confia que abans del 31 d'octubre rebin el vistiplau oficial. Ho explica la regidora d'Educació, Carme Ardit.
Estem pendents amb una de la visita de l'inspector, esperem que sigui ja en breu perquè doni el vistiplau, i de l'altra falta enviar un petit informe perquè també ja després d'això vingui l'inspector a fer la visita. O sigui que nosaltres confiem en que abans de que s'hagi de tancar la llista d'espera es pugui tenir l'autorització.
Si és així, el consistori podrà fer servir la llista d'espera per adjudicar les 30 places.
Seguim parlant d'educació. Palamós acull una exposició del Museu de Matemàtiques de Catalunya.
Una iniciativa que vol promoure el coneixement de les matemàtiques des d'un punt de vista didàctic i pedagògic. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
L'Institut d'Escola Vilaroma de Palamós acollirà una mostra itinerant del Museu de Matemàtiques de Catalunya del 23 de setembre al 4 d'octubre. L'objectiu és estimular la motivació matemàtica de l'alumnat i apropar les famílies a la tasca que realitza l'escola. El centre té previst que passin per l'exposició 250 alumnes. Olga Palaí és cap del Departament de Matemàtiques de l'Institut d'Escola Vilaroma de Palamós.
Hi ha 30 mòduls de diverses temàtiques matemàtiques, des de l'àlgebra, el càlcul, la probabilitat, l'estadística. Llavors, és molt important que els alumnes toquin, experimentin, facin hipòtesis i busquin les solucions.
L'exposició també estarà oberta a les famílies i al públic en general i es completarà amb una conferència.
En clau cultural, la segona nit de les festes de la Mercè a Barcelona ha seguit la mateixa tònica que la primera i ha estat tranquil·la i sense incidències rellevants, segons els Mossos d'Esquadra. Ahir la platja del Bogatell es va tornar a reivindicar com un dels epicentres musicals en el marc del pop del quilòmetre zero amb la festa dels 40 a Catalunya.
L'espai va acollir els germans Ginestà, que van ser els primers a actuar. Després va ser el torn d'Álvaro de Luna, Stay Homas i Buos. Com és habitual, l'espectacle dels 40 és el plat fort de la Mercè. Aquest any pretenien superar l'edició anterior, que va arribar a prop dels 100.000 assistents i arribar a ser la més integradora i descentralitzada dels 10 últims anys. Avui és el torn de Miqui Núñez i dels Catarres.
Parlant d'oci nocturn i de zones mítiques, tot i que pugui sonar utòpic, tornarà a la zona hermètica de Sabadell. 3 nous locals obriran els pròxims mesos per satisfer una demanda molt reclamada per la ciutadania, especialment pels més joves del municipi vallesà. Des de Televisió de Sabadell, Sílvia Fernández.
El full de ruta d'aquest rellançament es basa en una triple aposta, 3 locals i, per tant, 3 ambients per a tots els gustos, això sí, enfocats a un públic major de 21 anys. El nou Drinking s'ubicarà al carrer Martinet de la Rosa i s'inaugurarà entre finals de setembre i inicis del mes d'octubre. Té cabuda per a gairebé 500 persones que podran gaudir de tots els èxits els divendres i dissabtes de la nit. Tal com ho podran fer a Bliss, una proposta que fusiona el tradicional bar de copes amb la discoteca, que també obrirà aquesta tardor i es troba a la carretera de Molins de Rei 212. Per últim, Maloa, al carrer Bernat Metges 52, és una aposta trencadora que oferirà música en viu i donarà cabuda a mig miler de persones. La reactivació s'ha desencallat amb el nou Pla General Municipal d'Ordenança dels Usos Recreatius aprovat pel Consistori Sabadellenc, però la suma de l'aforament dels tres recintes és només de 1.089 persones en una ciutat de més de 200.000 habitants.
Més cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reafirma com a espai de trobada de professionals i descoberta d'artistes.
Ho fa tancant la seva 36a edició amb més de 1.100 acreditats i 61 concerts programats en 8 escenaris diferents arreu de la ciutat. Tot plegat en una edició que l'equip artístic s'ha acomiadat després de 14 anys. Núria Pereira.
Amb més acreditats que mai, el Mercat de Música Viva de Vic ha tancat la seva 36a edició reafirmant-se com a espai de trobada de professionals i descoberta de propostes artístiques. L'esdeveniment ha reunit enguany un total de 1.038 professionals i 137 periodistes. Tot plegat en l'edició en què l'actual equip artístic del Mercat, format per Marc Lloret i Oriol Roca, s'acomiaden després de 14 anys al capdavant. Escoltem a Oriol Roca, assessor artístic del Mercat.
Molt contents, estem molt contents. Jo crec que ens n'hem adonat fent aquesta última edició durant aquests tres darrers dies de que estem contents.
Durant els 4 dies de mercat s'han programat un total de 61 concerts, entre els quals 29 estrenes de disc o espectacles en directe. En global, els concerts, a l'espera de recomptar els assistents de dissabte, han aconseguit prop d'un 85% d'ocupació.
La missió principal del Mercat de Música Viva és ser un espai per generar negoci per la indústria musical, de manera que els últims anys estàvem al voltant d'uns 900 acreditats, periodistes a part en aquest número i músics a part en aquest número. Per tant, haver superat o augmentat amb 200 més, d'arribar a 1.100, és un... No sé, estem molt satisfets en aquest sentit.
Marc Pujol, Albert Pla, And The Surprise Band i Ferran Palau han protagonitzat els concerts de l'escenari de la Plaça Major. I Miqui Núñez i Roba Estesa, els del Sucre Estrella d'Am.
D'altra banda, l'associació Fem Pastorets de la Garriga, al Vallès Oriental, comença a preparar l'espectacle del proper Nadal amb moltes novetats.
Enguany, el text de l'adaptació de Josep Maria Folch i Torres comptarà amb homenatges molt especials. Tot just divendres es va fer el càsting d'actors i actrius i arriba ara el torn per fer el repartiment per començar els assajos. Des de Ràdio Silenci, Jordi Roig.
Com ja és habitual, cada mes de setembre, l'entitat que programa per les festes de Nadal la clàssica obra de teatre es realitza un càsting que serveix per repartir tots els personatges entre una vuitantena de persones. Enguany hi ha canvis. La direcció i l'adaptació del guió l'ha realitzat Arnau Geli. I el text, a més del fil conductor habitual, compta amb homenatges molt especials a les sèries d'anime de Akira Toriyama, com Bola de Drac o el Doctor Slump, tal com explica el director dels Pastorets de la Garriga, Arnau Geli.
La gent ha de venir a veure els Pastorets de la Garriga sabent que són diferents, que cada any tenen alguna temàtica i aquest any hi haurà alguns petits homenatges a l'univers Akira Toriyama, tot el món de Bola de Drac i el Doctor Slump, petits homenatges que esperem que agradin molt al públic.
Encara falta molt per l'estrena, que serà el dia de Nadal a les 7 del vespre al Teatre El Patronat de la Garriga. I també s'actuarà els dies 26, 29 de desembre i 11 de gener.
Notícies en xarxa. Esports.
En futbol, l'Espanyol va perdre el passat vespre al Santiago Bernabéu davant el Real Madrid per 4-1.
Els catalans van avançar-se amb un gol en pròpia porteria de Courtois, però els blancs van remuntar amb dianes de Carvajal, Rodrigo, Vinícius i Mbappé.
Mentre que el Girona també va perdre ahir la tarda.
Ho va fer a València 2-0 i encadenar dues derrotes a la Lliga. Avui serà el torn pel Barça, que visitarà el camp del Villarreal a 6:45.
A la Lliga Femenina, el Llevant, Badalona i el Barça tornen a guanyar.
Les badalonines segueixen intractables. Ahir, victòria per la mínima amb el gol de Maria Llompart des dels 11 metres davant el Madrid Club de Futbol, mentre que el Barça es va imposar al camp del Sevilla 0-1 amb Diana d'Aitana.
Avui ha sigut el torn per l'Espanyol buscant els primers punts de la temporada.
Les de Saramonforta n'han aconseguit un empat a 0 a casa davant el Tenerife.
A la Primera Federació Masculina, victòria per la mínima del Barça Atlètic davant el Zamora.
Un gol d'Ureña va donar els 3 punts als d'Albert Sánchez, que en sumen ja 7.
D'altra banda, la Segona Federació, l'Olot, va aconseguir ahir la tarda la primera victòria de la temporada superant l'Andratx 1-0. Aquest migdia el Sabadell rebia l'Eivissa i les Pitiuses. Ens desplacem fins a la nova Creu Alta des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
El Sabadell ha perdut 2 punts avui en la primera visita de tota la història d'aquesta refundada Societat Deportiva Eivissa aquí a la Nova Creu Alta, un partit que ha tingut molt controlat l'equip de David Català, que s'ha avançat en una jugada d'estratègia materialitzada pel central Adri Salguero, una de les novetats avui a l'11. El partit estava bastant controlat o sota domini de l'equip sabadellenc, però en canvi en una centrada lateral s'han despistat amb la marca els arlequinats i entrant des de segona línia Nofre Riera a fet l'1-1 encara a la primera meitat. A la segona ha estat un setge arlequinat, sense premi, sense encert. El partit ha acabat 1-1 i fins i tot l'equip de Raül Casany, l'Eivissa, ha tingut una ocasió molt clara. Resolta en el mà a mà pel porter Gianni Cassaró, que hauria pogut significar l'1-2. Per tant, per mereixements, per insistència, el Sabadell ha generat força avui contra el conjunt eivissenc, però això va d'encert i al final empat 1-1 i el conjunt arlequinat que continua a la part alta amb 8 punts de 12 possibles tercer classificat.
Altres resultats d'aquest migdia a la categoria: Cornellà 0, Atlètic Balears 0, Penya Deportiva 2, Terrassa 0 i Europa 5, Badalona Futur 1. A la tarda tancaran la jornada un Alzira Espanyol B i un Sant Andreu Lleida a partir de les 6. En bàsquet, el Barça cau a les semis a la Supercopa CB.
L'equip de Joan Peñarroya va claudicar ahir per 89 a 83 en un partit igualat que es va decidir en el darrer minut. Per tant, el Barça no jugarà la final de la Supercopa aquest diumenge a Múrcia.
I aquest migdia s'ha jugat la final de la Lliga Catalana Femenina entre el Cadí La Seu i l'Espart Girona, a Vic. I anem en directe per saber com ha acabat i com s'ha viscut des de Ràdio Vic, Pep Portet.
El Cedis Cadí La Seu s'ha emportat fa uns minuts el títol de campió de la Lliga Catalana Femenina de bàsquet en imposar-se per 68 a 55 a l'Espart Unigirona. El partit ha arribat al descans amb 6 punts d'avantatge per les gironines, però el tercer quart ha estat decisiu. Les de La Seu han sortit molt endollades i han aprofitat la desconnexió total de l'Uni, que no ha anotat la primera cistella fins a 15 segons del final, per un parcial increïble de 24 a 3. El Cedis ha jugat amb el marcador en el darrer quart per acabar guanyant per 68 a 55. Bela Merikatete ha estat escollida MVP del partit amb 16 punts i 7 rebots.
D'altra banda, la selecció espanyola femenina d'hoquei patins és campiona del món.
S'hi va proclamar ahir després de superar a Portugal per 0-2 a la final jugada a Itàlia.
D'altra banda, la selecció espanyola masculina jugarà avui la final després d'imposar-se a Portugal en la tanda de penals.
El combinat estatal s'enfrontarà a les 6 a l'Argentina.
Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos.
Ona Malgrat. Ona Malgrat. Ona Malgrat.
Ja fa temps, no oblidat, quan les ombres van marxar i l'animal de dins sortia a jugar. I cara a cara, amb la por, vam aprendre la lliçó i amb llàgrimes guardem ara els records. Un dia el meu pare em va dir, la joventut se'n va i agafant-me fort va continuar. Tindràs un cor bategant segons el que has viscut. Quan tinguis problemes jo hi seré.
I un dia deixaràs enrere el món. Viu una vida que recordis. I m'ho explicaves quan sols era un infant. Aquestes nits no moren mai. Les nits no moren mai. Encén el llum i fes-te'l fort i amb les estrelles escriu el teu nom.
vas dir-me, pots anar molt més enllà, pots creuar terres i mar, jo et guiaré i sempre et podré ajudar. Un dia el meu pare em va dir, la joventut se'n va, i agafant-me fort va continuar. Tindràs un cor bategant, segons el que has viscut, quan tinguis problemes jo hi seré.
I un dia deixaràs enrere el món, viu una vida que recordis, i m'ho explicaves quan sols era un infant, aquestes nits no moren.
Notícies en xarxa.
Bona tarda.